Acord entre PP i PSOE per apujar l'ecotaxa i crear un impost de cotxes de lloguer. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Avui, hora baixa, han aprovat una resolució conjunta al Parlament, Més per Mallorca i Més per Menorca s'hi han abstingut, mentre que Vox hi ha votat en contra. La portaveu del PP, Marga Duran, ha destacat les diferències que separaven les dues formacions pel que fa a l'impost de turisme sostenible. Tot i el retret de la diputada socialista, Maria Teresa Suárez, la proposta finalment s'ha aprovat.
Proposam 4 trams i, per exemple, volem que se bonifiqui a tots els residents. Quant tot sol li pareix que també s'ha de bonificar? Si té ese en els esportistes, sabeu que la resta de ciutadans no.
Si volen parlar seriosament de creixement poblacional, parlem de saturació turística, de decreixement de places, d'ordenació del territori, d'habitatge, de sostenibilitat, però deixin de fer política que assenyala en els més vulnerables.
Pel que fa a la vehicularitat del castellà als centres, Vox finalment ha donat suport a la proposta del PP per incloure-la a la Llei Balear d'Educació. Ha estat avui hora baixa, com dèiem, en el debat i votació de les propostes de resolució sorgides del debat de política general de la setmana passada. Han tirat endavant 91 de les 162 que s'han votat. En política, començam el dia en què l'Ajuntament de Palma ha anunciat la prohibició de qualsevol modalitat de lloguer turístic, Margalida Vidal, a Ciutat.
Cort limita el lloguer turístic als 639 habitatges ja existents. A més, no es podran obrir nous albergs de ciutat i a partir de l'any que ve prohibiran les party boats que surten del passeig marítim.
El govern valora obrir un traçat alternatiu a la carretera de l'aeroport d'Eivissa per evitar noves inundacions.
L'executiu ha anunciat una actuació d'emergència per drenar l'aigua obrint una via al terreny per desaiguar en cas que plogui abans de trobar la solució definitiva. Això quan una de les dues benzineres que hi ha a Formentera roman inoperativa per una avaria elèctrica.
Tot d'una detallar amb la previsió del temps, i a Menorca han quedat aturades les obres de renovació del clavegram d'un camí de Ciutadella per retirar-ne les canonades d'amiant.
L'Institut de Seguretat i Salut Laboral ha pres la decisió perquè s'ha de menester un pla especial per a la retirada d'aquest material. La resta d'obres continuen i l'Ajuntament declareix que és un tema administratiu i no està relacionat amb cap risc per a la salut.
El govern central inicia el procés per blindar l'avortament a la Constitució.
El Consell de Ministres ha demanat un informe al Consell de l'Estat per iniciar-ne els tràmits. Ho ha anunciat la ministra d'Igualtat, Ana Redondo.
Una iniciativa importante, una iniciativa sobre todo en este momento histórico en el que la ola reaccionaria nos está llevando a una retroacción de los derechos y a un retroceso importante.
En paral·lel, Sanitat ha donat un mes a les Balears, Madrid i Aragó per crear el registre de metges que es neguen a practicar avortaments, com marca la llei. En cas de no fer-ho, el Ministeri anirà a la justícia.
I el tècnic del Mallorca, Jago Barra, Sate, recupera efectius per enfrontar-se dissabte al Sevilla, Miqui Tous.
Sí, l'extrem Jan Virgili Buja s'ha entrenat després de tornar del Mundial Sub-20 i podrà jugar el Ramon Sánchez Pizjuán. Mascarell també ha format part del grup. Kumbula no s'ha entrenat i Asano ho ha fet al marge. Demà tornarà dels compromisos internacionals al davanter Vedat Muriqi. I en ciclisme, Enric Mas ha estat operat de formacions varicoses a la cama esquerra. Si no hi ha res de nou, l'artenanc podrà participar en la pretemporada que l'equip iniciarà a final de mes a Navarra.
L'AMET té previst desactivar d'aquí a una hora l'avís taronja al sud de Mallorca i l'avís groc a la resta de l'illa per fortes pluges i tempestes. A Menorca, l'avís groc romandrà actiu fins demà matí a les 11. Marca el Dantell, bon vespre. Quina és la previsió per les properes hores?
Bon vespre. Per aquestes pròximes hores parlem ja de més tranquil·litat. Aquest vera que avui migdia i aquest vespre encara hem tingut, aquest ruixat que fins i tot han vengut acompanyats de tempesta, preferentment cap en el llevant de Menorca, també cap en el sector del sud de Riguer, Llucmajor, amb precipitacions que de manera puntual han estat moderades. Ara mateix, però, situació més tranquil·la, amb el cel ja pràcticament destapat o destapat a tot el territori, però a nit i demà de matí encara hi pot haver ruixats, preferentment cap a Menorca i també cap al nord de Mallorca. Parlant de precipitacions localitzades i en general febles, sí que és veritat que de manera puntual hi pot haver qualque ruixat moderat i de fora d'aquest redal no esperem precipitacions amb bastantes estones de sol, per tant, cap al sud. A partir de demà migdia també tindrem moltes estones de sol en el nord de les illes, encara però amb possibilitat de qualque brusca. Demà migdia preferentment cap al centre-sud de Mallorca per mort dels núvols d'evolució, però amb bastanta de tranquil·litat, insistim en aquest fet, no seran precipitacions intenses i demà darrera hora ja el sol tornarà a ser el gran protagonista. Destaquem també el vent de component nord-nord-est. Bufaran cots moderats, sobretot en el nord i en el cas de Menorca, en el nord d'aquesta illa tindrem forta maró amb onades que poden superar els 2 metres i a la resta del territori balear una situació marítima molt més tranquil·la. No canvia la temperatura. Avui hem arribat als 29 graus a Palma, Portopí. Demà en general màximes entre els 24 i 27 graus, sempre més elevades com més cap en el sud. Per tant, una situació que ja és més tranquil·la que aquest dies passats.
Gràcies, Marc. Torna, per tant, la tranquil·litat. El Teatre Principal de Palma inaugura la 40a temporada d'òpera. Ho fa amb l'estrena de Tosca, de Puccini, que també es representarà al Teatre d'Esborn de Ciutadella. Així i amb altres apunts culturals arribarem a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Toni Cardell, al control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Passen 6 minuts de les 7. Acord entre el PP i el PSOE per apujar l'ecotaxa i crear un impost als cotxes de lloguer. Avui Eurobaixa han aprovat una resolució conjunta al Parlament. Més per Mallorca i més per Menorca s'hi han abstingut, mentre que Vox hi ha votat en contra. Tot això ha estat avui Eurobaixa en el debat i votació de les propostes de resolució sorgides del debat de política general de la setmana passada. Han tirat endavant 91 de les 162 que s'han votat.
La portaveu del grup popular, Marga Duran, ha destacat les diferències que separaven les dues formacions pel que fa a l'impost de turisme sostenible.
Proposam 4 trams i, per exemple, volem que se bonifiqui a tots els residents. Quant a sol li pareix que també s'ha de bonificar Secotassa o CTS en els esportistes? Sabeu que la resta de ciutadans no.
La diputada socialista Amanda Fernández ha estès la mà al PP pel que fa a l'impost de turisme sostenible, ha dit sense condicions.
Aprovin l'impost de turisme sostenible i l'impost de renta car que vostès mateixos varen proposar, que la senyora Prem proposa aquí i després va presentar el vicepresident. Nosaltres no ens hi posarem cap excusa.
També s'ha aprovat l'impost dirigit als vehicles vacacionals no matriculats a les Balears i una pujada del cànon de l'aigua per als grans consumidors.
Un altre dels punts destacats era la vehicularitat del castellà als centres educatius. Vox finalment ha donat suport a la proposta del PP d'incloure-la a la Llei Balear d'Educació.
Això ha estat després que el diputat de Vox, Sergio Rodríguez, ha defensat durant el debat que aquest canvi no tindria cap efecte real.
Por supuesto que estamos a favor. ¿Y de qué nos sirve este cambio en la legislación si no lleva aparejado ningún cambio normativo en el resto de la legislación?
La proposta del PP indica que es farà respectant l'autonomia dels centres, el decret de mínims i la llei de normalització lingüística. Més per Mallorca, en canvi, ha fet una sèrie de propostes per protegir la llengua catalana. S'ha aprovat la que insta el Parlament a plantejar un gran pacte social sobre la matèria, com ha explicat el portaveu ecosobiranista Lluís Apesteguia.
Un gran pacte social pel català. Fa falta actuar en altres ambients, en altres sectors de la societat, i per això necessitem no només fer-ho des de les administracions públiques, necessitem també corresponsabilitat a sindicats, patronals, entitats socials, en aquest foment de l'ús de la llengua catalana.
Això ha estat avui hora baixa. A la sessió de control, però, del matí, l'ecotaxa ha estat objecte també de confrontació entre el govern i el PSIP. Marta Puyalto.
El vicepresident d'Antoni Costa ha acusat els socialistes de canviar constantment de posició sobre l'ecotaxa. Iago Negueruela, del PSIP, de voler dilatar el procés.
Lo que ustedes quieren aprobar lo pactan con Vox y no va a ninguna mesa, o quieren tomar el pelo al resto, porque parece que lo que no quieren aprobar lo llevan a una mesa. Ustedes lo que tienen que decir hoy, aquí claro, es: ¿se compromete a llevar a la próxima mesa de diálogo social la subida de ITS y el Rentacar? ¿Sí o no?
Fa una setmana vostè estava radicalment en contra de la proposta de la pujada de la ecotaxa. I ara resulta que és absolutament desesperant la seva intenció de pujar la ecotaxa i, a més, que s'aprovi la proposta del govern de les Illes Balears. Creu realment, senyor Negueruela, que el seu plantejament és creïble?
D'altra banda, el vicepresident ha convidat Sergio Rodríguez de Vox a cenyir-se a l'acord de pressupost. Ni més ni pus, ha dit Costa, una advertència que no ha caigut bé a Vox, que li demanava com pensa tirar endavant amb la legislatura.
Señor Costa, no entiendo el tono, sinceramente. Parece que me estaba usted riñendo. Es una mala manera de buscar socios y aliados en esta cámara. Cambien por lo menos el tono si quieren sentarse a negociar. Y si no, allí tienen a Mosén Apesteguía, negocien con él.
Mira, senyor Rodríguez, fa dues setmanes que Vox es va liar amb l'esquerra per tombar un decret llei que accelerava la implantació de projectes estratègics a les Illes Balears. Vostès i l'esquerra. I tant vostè com jo sabem perfectament que el text estava pactat.
En la mateixa línia, Costa ha acusat l'esquerra de posar pals a les rodes a la diversificació econòmica pel mateix motiu, per no donar suport al decret de projectes estratègics. Josep Castells, de Més per Menorca, l'ha advertit que els suports les ha d'aconseguir el govern.
Em sobta molt que vostè ara em tiri encara que no va rebre el nostre vot a favor quan ni tan sols va despenjar el telèfon per demanar-lo.
Com que no vàrem aixecar el telèfon, el contingut és indiferent per vostè. Vota en contra per sistema si el president és Partit Popular.
D'altra banda, el govern s'ha mostrat partidari de la implantació d'universitats privades a les Balears.
I encara en política, l'Ajuntament de Palma prohibirà el lloguer turístic de qualsevol modalitat a tot el municipi. També ha anunciat que es prohibiran les party boats a partir de l'any que ve, quan entrarà en vigor el veto a nous albergs i els existents seran inspeccionats i tindran la possibilitat de reconvertir-se. Són tres mesures, diu el batle Jaime Martínez, per millorar la qualitat turística i fer compatible la convivència amb els residents.
Martínez ha explicat que actualment a Palma hi ha 639 habitatges de lloguer vacacional i la seva intenció es mantenia aquesta xifra. L'equip de govern vol dur aquesta mesura al ple com més aviat millor. El lloguer turístic en habitatges plurifamiliars ja està prohibit a la ciutat des del mes de juliol del 2018. Amb aquesta i la resta de mesures, Cort vol apostar per un turisme de qualitat, diuen, i posar fre a l'oferta il·legal.
En estos momentos, como saben, hay 639 viviendas de alquiler turístico en Palma, en todo el término municipal de Palma. 639. Esas son legales y esas son las que van a seguir existiendo. Y si se dan de baja, no se podrán volver a dar de alta otras plazas para compensar esas, por lo menos en el término municipal de Palma.
Els socialistes diuen que aquestes mesures són anuncis buits i que el seu partit ja fa un any i mig que les reclamen. És Xisco Ducros, portaveu del PSOE a Palma.
La ciudadanía lo ha dicho claramente, se tienen que poner límites y actuar ante la situación de saturación turística que sufrimos en Palma. Por ello exigimos al alcalde que se olvide de estos anuncios vacíos y actúe de una vez.
La gerent de l'Associació d'Habitatges Turístics de les Balears, Maria Givert, ha qualificat d'irrisòria la mesura anunciada pel batle de Palma.
Estem xerrant de 639 cases amb llicència enfront a 44.000 places hoteleres en el municipi de Palma. Per tant, aquest senyor està clar que viu fora de la realitat i ha comprat un discurs que no és el que hauria de tenir ell i que en el final no li fa cap bé.
A més, a partir de l'any que ve quedaran prohibides les party boats al passeig marítim, una decisió, assegura el batle, que comparteix l'autoritat portuària.
El port de Palma és un gran element de la ciutat i, per tant, la integració ha de ser total i aquesta integració passa per la prohibició de party boats. Entenc que l'autoritat portuària està en la mateixa línia que l'Ajuntament, lògicament ho han xerrat amb ells, i els party boats han d'estar prohibits l'any que ve a l'espai marítim de Palma.
El primer edil ha constatat que hi ha un canvi de tendència en relació amb la qualitat i el perfil del turista. Respecte de l'any 2023, en algunes zones de Palma ha davallat el nombre de visitants, però s'ha incrementat la despesa amb augments del 15%.
Quan les dificultats semblen massa grans i sentim que no podem més. Quan la vida a casa nostra es complica i les forces s'acaben. Per aquests moments, neix el SAIDIC, un servei pioner que dona suport a les famílies amb infants amb discapacitat intel·lectual i alteracions de conducta. I també per això reforçam el SAID amb 18.400 hores d'atenció a domicili, caps de setmana i festius, professionals que retornen calma i confiança a les llars. Quan l'ajuda arriba a casa, tot canvia. IMAS, Consell de Mallorca. Una comèdia musical que parla d'amor, de la crisi dels 30 i de què passa quan els somnis es transformen en rutina. Això és You Say Tomato. El pròxim divendres 24 d'octubre a les 20 hores al Teatre Principal d'Inca. Rialles, música i emocions amb Anna Moliner i Joan Negrier. No et quedis sense entrada. Compra-la al web del Teatre Principal d'Inca.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
L'AMT previst desactivar d'aquí a 3/4 d'hora l'avís taronja al sud de Mallorca i l'avís groc a la resta de Mallorca. A Menorca, l'avís groc romandrà actiu fins demà al matí a les 11 per pluges i tempestes que poden deixar acumulat de fins a 30 litres per metre quadrat en només una hora. Tot això quan a Eivissa comença a recuperar la normalitat. A aquesta hora ja no hi ha avisos actius per part de l'Agència Estatal de Meteorologia per risc de pluges i tempestes.
De fet, avui el govern ha anunciat una actuació d'emergència per evitar noves inundacions a l'autovia de l'aeroport que recull tota l'aigua provinent de Sant Jordi. Per drenar l'aigua s'obrirà una via al terreny per desaiguar en cas que plogui abans de trobar la solució definitiva que presentaran d'aquí unes setmanes. Lorena del Valle és directora general de Mobilitat del Govern.
Inicialment, l'actuació que volem fer d'emergència, vol dir, és diferent a l'actuació del problema, de la solució del problema estructural, és fer una rasa per evacuar l'aigua i evitar que s'inundi de nou la carretera mentre es soluciona de forma definitiva.
Tot això quan a Eivissa s'ha detectat un despreniment de sacaleta en una zona de terreny argilós. El dispositiu d'emergències monitoritzarà aquest i altres indrets semblants de l'illa per evitar riscos d'ànima nau.
Els serveis d'emergència han informat d'un despreniment a Sacaleta, a la zona de les antigues bateries antiaèries, recentment museïtzades en el nou centre d'interpretació situat en un terreny argilós. El comitè tècnic assessor del Pla Meteoval també està molt pendent d'altres terrenys de característiques similars, com ara Escobells, Sacaixota i alguns espais costaners de Sant Joan i el nord d'Eivissa, dels quals se'n farà un seguiment detallat. Pablo Gorriz és el director general d'emergències.
Esta situación que deriva de lo que tenemos ahora mismo es un elemento que tendremos que seguir y con los ayuntamientos y en este caso también con la autoridad de costas hacer una monitorización, porque de hecho ya tuvimos aquí, hemos tenido varios episodios en Escubéis y en otras zonas donde hemos tenido esos desprendimientos. Por tanto, sí, es un elemento que está previsto mantener monitorizado.
La zona de bany de Sacaleta romania aquesta temporada tancada al públic precisament pel perill de despreniments. Anys enrere hi ha hagut diversos casos vinculats també a fortes pluges, com els que van donar-se a Escobells l'any 2020 o les greus afectacions a una urbanització a Sacaixota el 2005, on s'havia construït en terrenys argilosos amb un desnivell del 40%.
I a Formentera segueixen patint els efectes de la dana Alice, una de les dues benzineres que abasteix l'illa. Encara no ha pogut obrir portes a causa d'una incidència elèctrica encara per resoldre. Això sí, el problema que afecta la telefonia i internet des d'ahir a la Sabina ha estat ja resolt, tot i que encara hi ha veïnats que no n'han recuperat la connexió. Elena Trinidad.
Des del passat dissabte, la benzinera de la Sabina, una de les dues que hi ha a l'illa, ha quedat inoperativa. Es va cremar el quadre elèctric que dona servei a l'estació i estan esperant que duguin les peces de recanvi de fora de les Pitiuses. L'altra estació, la de Sant Ferran, s'ha abastit de manera extraordinària i no hi ha problemes de subministrament. Tot i això, alguns clients de la Sabina s'han vist afectats.
Que vam a devolver el auto i le damos una diferència en efectivo perquè tenemos que tomar el barco. No nos da llegar hasta arriba Sant Ferran de vuelta. Tenemos que subir al Baleari, así que no podemos. Bueno, una notícia inesperada, però no passa nada.
També s'ha vist afectat des d'aire al matí el servei de telefonia fixa i internet de la Sabina, però segons han informat des de Telefònica aquesta tarda, la incidència ja s'ha solucionat, tot i que són diversos els veïns que ens han assegurat que encara no tenen restablert el servei. La brigada de camins del Consell ha treballat avui contra el rellotge per arranjar els nombrosos camins que han quedat malmesos i preveuen que tenen per endavant molts dies de feina. Els bombers també han fet feina per extreure aigua acumulada especialment de la pista municipal d'atletisme.
I una altra de les conseqüències de la tempesta ha estat l'arribada de residus a la xarxa de sanejament a la costa eivissenca.
L'associació Salvam Sabadia ha denunciat l'arribada d'un gran nombre de tovalloletes i altres residus provenents de les aigües fecals diumenge passat a bona part de les platges de l'abadia de Sant Antoni de Portmany. Exigeixen que les administracions competents separin d'una vegada per totes les aigües pluvials de les fecals.
7 i 19 minuts, canviant de qüestió. Pugen a 4 els menors migrants no acompanyats que el govern central pretén traslladar a les Balears provinent de les Canàries, Ceuta i Melilla. El govern ja hauria recorregut aquesta derivació després de rebre els expedients d'aquest menor, Toni Sastre.
Ahir el Tribunal Suprem va rebutjar aplicar mesures cautelars per aturar el trasllat d'aquest menor després del recurs judicial presentat pel govern.
I el delegat del govern central a les Illes, Alfonso Rodríguez, ha anunciat la posada en marxa del sistema de vigilància exterior, el CIVE Formentera, que tindrà radars que permetran detectar l'arribada d'embarcacions amb migrants a l'illa. De fet, avui el Consell de Ministres ha aprovat destinar 2,8 milions d'euros per finançar aquesta instal·lació que fa anys que estava estancada i que, segons el delegat, és molt necessària.
El responsable de l'executiu central a les Balears ha fet aquestes declaracions en la compareixença avui al Senat, en la qual ha hagut de donar comptes de la gestió migratòria a l'arxipèlag. Una compareixença sol·licitada pel Paper i Vots, en la qual la socialista ha explicat que el sistema CIVE és una més de les infraestructures que el govern de Pedro Sánchez ha posat en marxa a les illes, com la instal·lació de llocs d'acollida d'estrangers als ports.
No teníamos desde Baleares la capacidad ni la infraestructura para dar una atención digna. No nos podíamos permitir que, tras quedar en libertad, pues esperando un ferry en el puerto, pudieran estar pasando la noche al raso, como así ocurría en el puerto de Palma, o en algunas ocasiones también, aunque ahí teníamos una instalación en el puerto de Ibiza cedida por la autoridad portuaria.
El vocal del PP, José Mari Bosso, ha criticat la gestió dels socialistes i els ha acusat d'actuar sense previsió. El portaveu de Vots, Jorge Campos, ha insistit a relacionar migració amb delinqüència.
I la presidenta del govern, Marga Proens, i els presidents dels Consells Insulats seran demà a Brussel·les per participar precisament en una reunió amb el comissari europeu de migracions per demanar l'activació de Frontex per frenar la ruta d'embarcacions amb migrants entre Algèria i les Balears. Una reunió que l'executiu considera clau per capgirar aquesta situació a Brussel·les. Maria Antònia Serra.
Bon vespre. Sí, el govern de les Illes ha abocat bona part de les seves esperances en resoldre la crisi migratòria a les Illes amb aquesta reunió. Des de l'executiu recorden que hauria de ser el govern central qui sol·licités l'activació de Frontex, la policia europea especialitzada en fronteres en aigües de les Illes Balears. Ara bé, aquesta petició de moment no ha obtingut resposta per part del govern de Pedro Sánchez. Per això, una delegació encapçalada per la presidenta Marga Proens i acompanyada dels presidents dels Consells de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera es traslladarà entre avui i demà a Brussel·les. Avui, però, ja han pogut parlar amb el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, que ens ha explicat algunes de les qüestions que es posaran damunt la taula en aquesta reunió amb el comissari europeu de fronteres. Es faran bàsicament dues peticions. Per una banda, endurir la política migratòria i, per altra, com dèiem, activar Frontex en aigües de les illes.
Han demanat dues vegades en el govern d'Espanya del senyor Sánchez pues aquesta activació de Frontex i a dia d'avui encara no m'ho ha escoltat. No m'ho dona recursos econòmics, tècnics, materials, ni tampoc d'espai. Per tant, no mos queda altre remei que fer un front comú entre els quatre consells insulars i també el govern de les Illes Balears per venir aquí a explicar aquesta crua realitat. Aquesta crisi migratòria sense precedents afecta la qualitat de vida dels nostres ciutadans, dels veïnats, i el govern d'Espanya els té totalment oblidats.
Aquesta trobada, com dèiem, serà a partir de demà a l'edifici de la Comissió Europea a partir de les 4. 4:30 i hi participarà, ja està confirmada, la presència de la presidenta del govern, Marga Proens, i també els presidents dels Consells Insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
Tot això quan el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha proposat endurir el requisit perquè els migrants obtinguin la nacionalitat espanyola, elevant el nivell, diu, d'exigència lingüística, cultural i constitucional. I avui ha intervingut a la Comissió d'Investigació del cas Coldo al Senat l'exdirector general de l'IBE Salut, Juli Fuster, durant la pandèmia. Fuster ha confirmat que l'oferta de les mascaretes de l'empresa Soluciones de Gestión, vinculada a la presumpta trama, va arribar al govern a través d'un ministre. Tot i això, Fuster ha dit que desconeixia el d'Indústria o Transports.
Juli Fuster s'ha demanat qui havia d'adoptar del govern d'Espanya, mentre que el senador del PP, Miquel Àngel Jerez, però, li ha retret la compra de mascaretes i Fuster ha assegurat que ell no va gestionar aquest contracte. Tot i això, té coneixement que varen telefonar del Ministeri al Servei de Salut.
¿Puede explicar usted por qué se pagó 5 veces más por un producto que, según ustedes, se iba a destinar a la policía local y no a personal sanitario?
Mire, le voy a contar que ese precio, precisamente que usted dice, y eso tal vez usted no lo sabe, otras comunidades pagaron 5 euros por esas mismas mascarillas. Eso punto número uno. Pero punto número dos, ya le he contado antes que estábamos en plena pandemia. Hubo hasta 8 ondas. No sabíamos cómo iba a evolucionar, no sabíamos qué necesidades íbamos a tener. Por tanto, queríamos tener cuanto más stock, mejor. El consumo de mascarillas aumentó 9 veces. Se pasaron de un consumo mensual habitual antes del COVID de 100.000 mascarillas al mes a 900.000.
Durant la seva compareixença en la Comissió d'Investigació, l'ex responsable del Servei de Salut ha relatat l'obsessió, ha dit, per tenir el material adient per combatre la Covid. Una etapa dura de la qual, segons ha dit, se sent orgullós, ja que les Balears va ser la segona regió de tota Europa amb manca de mortalitat.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Els treballadors de la Fundació per la Dependència del Govern començaran demà una vaga indefinida. Coincidint amb l'inici de les aturades, es concentraran d'11 a 12 del matí davant la Conselleria de Famílies a Palma i a Eivissa, al centre base. Els empleats de les residències demanen equiparar el sou al que reben els seus companys de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials del Consell de Mallorca, una reivindicació que fan d'ençà de l'any 2019.
La diferència salarial ara mateix és d'entre 500 i 600 euros mensuals i afecta més de 850 de treballadors de 6 residències d'Eivissa, 3 de Mallorca, així com el servei de curatela i suport per a persones adultes i el centre ocupacional de Sarriera. La presidenta del Comitè Intercentres de la Fundació d'Atenció a la Dependència, Marina Martínez, del sindicat CESIF, assegura que la Conselleria d'Afers Socials els ha fet una proposta d'adequació salarial a través d'un complement de difícil cobertura a un plus de productivitat que, segons Martínez, Funció Pública no veu viable.
El que està clar és la resposta dels treballadors, que han d'anar a vaga sí o sí, no hi ha ningú que ho dubti, i serà vaga indefinida i durarà fins que ells tombin o mos donin el que demanem.
El pròxim dilluns 27 d'octubre està prevista una nova reunió entre representants dels treballadors i de les conselleries d'Afers Socials i Treball.
I els sindicats, Comissions Obreres, UGT i el CESIF han anunciat un calendari de mobilitzacions per reclamar un increment del salari dels funcionaris. El pròxim dia 30 d'octubre han convocat concentracions arreu de tot el territori. A més, els sindicats adverteixen al govern central que al desembre convocaran una vaga estatal si Funció Pública manté l'actual posició i no s'asseuen a negociar.
Les organitzacions sindicals no descarten cap escenari fins que el Ministeri de Funció Pública no convoqui la mesa de negociació i proposi una xifra d'increment salarial per als 3 milions de treballadors públics que hi ha a l'Estat. A més, el president del CESIF, Miguel Borra, ha reclamat un acord plurianual per recuperar el poder adquisitiu perdut i una norma que obligui Madrid a desbloquejar els salaris de manera automàtica cada 2 anys.
És el moment d'una gran mobilització en tota Espanya para que el gobierno reaccione y nos escuche. Convocamos a los trabajadores y trabajadoras de las administraciones públicas a iniciar las protestas el próximo 30 de octubre en toda España. Que el gobierno sepa que tiene poco tiempo para conseguir un acuerdo. De lo contrario, tendrá sobre la mesa la primera huelga en las administraciones públicas de la era de Pedro Sánchez.
Les concentracions del pròxim dia 30 seran davant les delegacions del govern central a les diferents comunitats autònomes i davant del Ministeri de Funció Pública a Madrid.
2 minuts per arribar a les 7:30. Rescatat un escalador francès a Cala Santanyí, l'home ha estat evacuat a Son Espases amb ferides al cap.
L'esportista de 30 anys ha caigut de més de 6 metres d'altura quan practicava escalada a la cala mallorquina. Tot d'una, s'han activat els bombers de Mallorca, del Parc de Felanitx i també l'helicòpter Milana. En arribar, els efectius d'emergències l'han evacuat a l'Hospital de Son Espases al comprovar que tenia ferides al cap.
I la Guàrdia Civil cerca Sant Lluís, un piròman que en els darrers anys ha cremat més de 40 contenidors, Axel Camarasa.
Va calar foc a 4 contenidors a Punta Prima i gairebé al mateix temps un altre a Binissafua. És la zona on sempre actua, la costa sud de Sant Lluís. En total, ja són més de 40 els contenidors cremats en els últims 5 anys. 7 només en el darrer mes i mig. Uns incendis provocats que, de moment, han costat més d'atenció 40.000 euros als ciutadans de Sant Lluís. L'Ajuntament ja ha presentat una denúncia i estudia instal·lar càmeres de vigilància de trànsit a la zona per reforçar la seguretat. Jorge de Diego és regidor de policia.
Me consta que evidentemente están trabajando en ello, es complicado, y a nosotros como administración, pues hombre, nos tiene bastante preocupados, sobre todo por esto, ¿no? Los daños materiales, pues bueno, los contenedores se reponen, pero no queremos que estos hechos puedan causar algún daño peor.
La Guàrdia Civil ha obert una investigació i assegura que cada vegada són més a prop de trobar el responsable.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, acord entre el PP i el PSOE per apujar l'ecotaxa i crear un impost als cotxes de lloguer. Avui el Baix han aprovat una resolució conjunta al Parlament.
Ha estat en el debat i votació de les propostes de resolució sortides del debat de política general de la setmana passada. Més per Mallorca i Més per Menorca s'hi han abstingut, mentre que Vots hi ha votat en contra. És la portaveu del PP, Marga Duran, i la diputada socialista Amanda Fernández.
Proposam 4 trams i, per exemple, volem que se bonifiqui a tots els residents. Quan tot sol li pareix que a més s'ha de bonificar si té ESE en els esportistes, sabó que la resta de ciutadans no.
Aprovin l'impost de turisme sostenible i l'impost de renta car que vostès mateixos varen proposar, que la senyora Prem proposa aquí i després va presentar el vicepresident. Nosaltres no ens hi posarem cap excusa.
Pel que fa a la vehicularitat del castellà als centres educatius, Vots finalment ha donat suport a la proposta del PP d'incloure-la a la Llei Balear d'Educació. En total, han tirat endavant 91 de les 162 propostes que s'han votat, entre d'elles una pujada del cànon de l'aigua pels grans consumidors.
L'Ajuntament de Palma prohibeix qualsevol modalitat de lloguer turístic a ciutat.
La prohibició del lloguer turístic més enllà dels plurifamiliars s'amplia també als unifamiliars, ho explica el batlle Jaime Martínez.
639. Esas son legales y esas son las que van a seguir existiendo. Y si se dan de baja, no se podrán volver a dar de alta otras plazas para compensar esas.
Entre les mesures anunciades també es prohibiran les party boats que surten del passeig marítim a partir de l'any que ve i no es podran obrir nous albergs de ciutat.
I el govern es planteja obrir un traçat alternatiu a la carretera de l'aeroport d'Eivissa per evitar noves inundacions. L'executiu ha anunciat una actuació d'emergència per drenar l'aigua obrint una via al terreny per desaiguar en cas que plogui abans de trobar una solució definitiva que presentaran en unes setmanes.
Emergències ha informat d'un despreniment a Sacaleta, la zona de les antigues bateries antiaèries recentment museïtzades en el nou centre d'interpretació situat en un terreny argilós. El comitè tècnic assessor del Pla Meteoval també està pendent d'escobells i sacaixota. Pablo Garriz és el director general d'emergències.
De hecho, ya tuvimos aquí, hemos tenido varios episodios en escobells y en otras zonas donde hemos tenido esos desprendimientos. Por tanto, sí, es un elemento que está previsto mantener monitorizado.
Això quan una de les dues benzineres que hi ha a Formentera roman inoperativa per una avaria elèctrica.
I els treballadors de la Fundació per la Dependència del Govern començaran demà una vaga indefinida.
Els empleats de les residències demanen equiparar el seu sou al que reben els companys de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials del Consell de Mallorca, una reivindicació que fan des de l'any 2019.
I a Menorca han quedat aturades les obres de renovació del clavegram d'un camí de Ciutadella per retirar-ne les canonades d'amiant.
L'Institut de Seguretat i Salut Laboral ha presentat la decisió perquè s'ha de menester un pla especial per a la retirada d'aquest material. La resta d'obres continuen i l'Ajuntament aclareix que és un tema administratiu i que no està relacionat amb cap risc per a la salut.
Passen 3 minuts de les 7 i mitja, moment pels esports.
Informatiu Vespre. Esports. Miqui Tous.
I Miqui, començant parlant del tècnic del Reial Mallorca, Jagoba Arrasate, que recupera efectiu per visitar dissabte al camp del Sevilla.
Sí, a més del retorn de Jan Virgili, que avui ja s'ha entrenat a Son Bibiloni, Takuma Sano ha fet carrera contínua en solitari i veurem si arriba a temps pel Sánchez Pizjuán. Qui apunta a Sevilla és Omar Mascarell, després de quasi un mes lesionat als isquis. Avui l'han vist entrenar amb el grup, tot i que ha partit una mica abans que els seus companys. Qui continua sense entrenar-se es Maraj Kumbula, tampoc els internacionals Vedat Muriqic, que torna demà, ni Johan Mojica, que ho farà dijous i només tindrà un dia d'entrenament per jugar contra el Sevilla. Qui ja ha arribat és el porter Lucas Biestrong, després dels compromisos internacionals amb la selecció de Finlàndia. El Sevilla-Mallorca jugarà aquest dissabte a les 2 del migdia i el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio a partir de les 12. I a la primera federació, la U d'Eivissa ha tornat avui als entrenaments en plena crisi de resultats i també amb el tècnic Paco Gémez en el punt de mira, informa Dylan Marí.
Després del cop rebut, Paco Gémez supera la primera ronda, tot i haver deixat senyals clars de knockout. I és que la Eivissa es troba en una situació delicada. El que va començar com un bon inici de lliga s'ha convertit, tal i com assenyalen els diferents rotatius d'Eivissa, en un dels pitjors arrencaments dels darrers anys. L'entrenament d'avui ha començat amb una sessió de vídeo llarga que ha retardat l'inici sobre la gespa gairebé hora i mitja. Una jornada d'anàlisi en el que també s'ha deixat veure el president Amadeo Salvo i el director esportiu Javi Lara, una presència que mostra la preocupació dins del club. En l'àmbit esportiu, continua absent el migcampista Tamir Gleiser, però per l'altra banda, Fran Castillo s'ha entrenat per primera vegada amb normalitat al costat dels seus companys. Ara, la U d'Eivissa mira de recuperar l'equilibri i preparar-se per aixecar-se en el pròxim partit. Després d'un cop que ha fet tremolar, però no caure, l'equip d'en Paco Gémez.
I un darrer punt de futbol, perquè avui hem d'estar pendents de la selecció espanyola, que jugarà quan falti un quart per les 9 del vespre contra Bulgària, un partit que es disputarà a Valladolid. Si el combinat espanyol guanya, seguirà en pla de victòries la fase de classificació per al Mundial i també deixarà aparaulat el bitllet per jugar a la cita de l'any que ve. I en futbol sala, l'Illes Balears-Palma es vol refer de les dues derrotes patides la setmana passada. El tècnic Antonio Vadillo i el president José Tirado han estat crítics amb els seus jugadors. L'equip ha tornat avui a la feina amb la vista posada en el partit de dilluns contra el Noia. Dilluns serà el primer examen d'unes setmanes ben carregades. A més de la Lliga, també arriben la main round de la Champions i la final de la Copa Intercontinental. El capità Carlos Barrón sap que l'equip no ha donat la talla les darreres jornades. L'escoltam.
Y no se nos olvida jugar a fútbol sala ni nada. Yo creo que han sido circunstancias que no contábamos, que creíamos que podíamos ganar. No se hizo y estos puntos que hemos perdido pues los tenemos que recuperar en canchas difíciles. Todos estamos fastidiados por estos resultados, ¿no? Yo creo que cualquier jugador, cualquier miembro del club sale a cada partido para conseguir la victoria, dar el máximo y yo creo que es un poquito más la impotencia de saber que no lo hemos hecho bien.
El Palma jugarà dilluns que ve a les 7 i mitja a Son Moix contra el Noia, un partit que com sempre també podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. En bàsquet, l'Azul Marino continua imparable aquesta temporada. L'equip mallorquí acumula 3 victòries en 3 partits i és el líder de la Lliga Challenge. El vestidor té clar que l'objectiu aquesta temporada no pot ser altre que l'ascens, escoltant la jugadora Carmen Grande.
El objetivo, ¿no?, lleva siendo claro desde el inicio de temporada y claramente pues sabemos que para ascender queremos quedar primeras, ascender directas, entonces eso pasa por ganar todos los partidos posibles. Es muy complicado hacer eso, pero ese es nuestro objetivo, entonces creo que de la manera en la que está trabajando el grupo, la plantilla que tenemos y cómo están planteados estos partidos, pues bueno, muy contentas de llevar ese 3-0.
El proper partit de l'Azul Marino serà dissabte a les 4 del capvespre a Son Moix contra el Paterna. I en vela la mallorquina Paula Barceló acaba d'aterrar Palma després de proclamar-se juntament amb Maria Cantero campiones del món de 49er FX el passat diumenge a Itàlia. Una primera passa exitosa camí als Jocs Olímpics de l'any 2028. Escoltam la mallorquina Paula Barceló.
Ha estat un xoc molt gran, havien treballat molt, però és vera que el triomf ha arribat antes del que esperàvem. Ha estat una setmana molt dura i hem estat molt regulars i en el final pues, mos ha endut la medalla. Un bon xute de motivació per seguir, perquè en el final el camí fins a Los Angeles és encara molt llarg i queda molt, però realment pues, això ha estat una prova de que anem per el bon camí.
I acabam en ciclisme. Enric Mas ha estat operat de formacions varicoses a la cama esquerra. La intervenció ha anat bé i ara el ciclista està pendent d'evolució per poder iniciar la seva preparació per a la pròxima temporada. Si tot va bé, hauria de ser a la pretemporada que l'equip iniciarà a finals d'aquest mes d'octubre a Navarra. Recordeu que Mas no competeix des del passat Tour de França per una tromboflebitis, precisament a la cama esquerra.
Gràcies, Miqui. 20 minuts per arribar a les 8.
Tens WhatsApp i d'ara també tens el Consell de Mallorca a la teva butxaca. Rebràs comunicats, avisos, inscripcions, subvencions i l'agenda dels actes més destacats. Tot directe al teu mòbil. Ves al web del Consell de Mallorca, entra-hi directament o escaneja el codi QR amb el teu mòbil. El Consell de Mallorca més a prop que mai.
Arriba el 46è Encontre Internacional de Compositors. Del 4 d'octubre al 13 de desembre, Mallorca es converteix en l'epicentre de la música contemporània, amb 10 concerts, estrenes absolutes i més de 40 compositors. Gaudeix de les sessions electroacústiques immersives amb 20 altaveus a la Fundació Aca de Buja i de l'integral d'orgue d'Olivier Messiaen a la Basílica de Sant Francesc. Una experiència única i irrepetible. Consulta el programa complet i les entrades a fundacioaca.com.
Vuelve la Fira Marinera en el emblemático Port d'Andratx, días 18 y 19 de octubre. Todo un fin de semana dedicado al mar, con stands náuticos, venta de embarcaciones de segunda mano, mercado artesanal, gastronomía marinera, exposiciones, actividades deportivas, actividades infantiles y mucho más. Encuentra toda la programación en redes sociales. Organiza Ayuntamiento de Andratx, colabora Ports IB y Club de Vela del Port d'Andratx.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
7:41 en ple enfrontament polític entre el PSOE i el PP sobre el dret a l'avortament en la sanitat pública. El govern central ha iniciat avui el procés per blindar aquest dret a la Constitució. La primera passa ha estat demanar un informe al Consell d'Estat sobre aquesta proposta.
Després del Consell de Ministres, la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha explicat que el govern proposa afegir un nou paràgraf en l'article 43.4 de la Carta Magna per garantir el dret de les dones a la lliure interrupció de l'embaràs en la sanitat pública.
Una iniciativa importante, una iniciativa sobre todo en este momento histórico en el que la ola reaccionaria nos está llevando a una retroacción de los derechos y a un retroceso importante, a un recorte de sus derechos que el presidente del gobierno dijo no íbamos a tolerar y por lo tanto consideramos que hay que tomar todas las medidas para evitar que esos retrocesos se produzcan en el presente y en un futuro.
La reforma de la Constitució per incloure el dret a l'avortament requereix majories qualificades de 3/5 parts del Congrés i també 3/5 parts del Senat, majories que ara mateix l'executiu central no té.
Tot això quan l'executiu de Pedro Sánchez ha donat un marge d'un mes a les tres comunitats autònomes, Balears, Madrid i també Aragó, per crear el registre de metges que es neguen a practicar avortaments com marca la llei.
Sanitat ha enviat un requeriment formal a aquestes tres comunitats que a partir d'ara tenen un mes per posar en marxa el llistat. Si no ho fan, el Ministeri de Mònica García plantejarà un procés contenciós perquè un jutge les obligui a complir la llei.
El registro no es algo opcional, no es una ocurrencia, es una obligación legal, es una herramienta esencial para garantizar que los derechos de las y los profesionales sanitarios sean compatibles con los derechos y el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo en condiciones de equidad, de seguridad y de respeto.
Aquí a les Balears, la consellera de Salut, Manuela García, va assegurar fa uns dies que el govern fa feina en el decret que permetrà crear-ne el registre. No va aclarir, però, si estarà llest en els terminis que exigeix el Ministeri.
Qui manté que no farà aquest registre és la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, qui no afluixa el seu pols en la Moncloa. Avui li ha enviat aquest missatge a Pedro Sánchez.
Hoy se ha dirigido a mí como la semana pasada en tono machito sobre el tema del aborto. Y le voy a explicar que soy mujer, que soy una mujer libre y que lo he sido toda mi vida, que he sufrido dos bebés, la pérdida de dos bebés. He sufrido dos veces, por desgracia, el drama del aborto. Sé lo que es. ¿Tengo que recibir lecciones del presidente del gobierno? ¿Quién se cree quién es el presidente del gobierno para hablar en nombre de todas las mujeres? Por todas. Y también si se cree Dios para hablar en nombre de la vida con esa facilidad.
I l'Institut Mallorquí d'Afers Socials impulsa la prevenció del suïcidi amb dues noves eines per als professionals. Es tracta d'una guia per prevenir i abordar la conducta suïcida i el protocol de prevenció i atenció a la conducta autolítica.
L'objectiu d'aquestes eines que s'han presentat avui al Parvit de Palma és ajudar els professionals que estan cada dia al costat dels infants més vulnerables, tot oferint-los recursos concrets per detectar situacions de risc i actuar-hi de manera adequada. Guillermo Sánchez és el president de l'IMAS.
Lo que queremos es precisamente que los profesionales pues tengan herramientas para que su intervención pues sea lo más adecuada y responsable posible. Y en ese sentido pues se marca toda la actuación del PARMA, que es dotar y atención y salud mental, que es una prioridad para el IMAS y lo seguirá siendo.
La guia per a la prevenció recull falses creences i mites, molt estesos, i els contrasta amb la realitat i l'evidència científica. A més, explica com identificar els senyals d'alerta, els factors de risc i com actuar davant una sospita. D'altra banda, el protocol estableix el procediment d'actuació unificat per tots els centres d'acollida residencial. Ho explica la pedagoga Rosa Calafell.
Està comprovat estadísticament i per estudis que xerrar de suïcidi és una de les millors maneres d'evitar-lo o de prevenir-lo. Xerrar clarament del suïcidi d'una manera natural que permet que la persona se senti escoltada, que se senti acollida, validada, però directament amagar-ho, ocultar-ho, és contraproduent completament.
El suïcidi és la segona causa de mort entre els joves d'entre 15 i 30 anys.
Ho dèiem en titulars, han quedat aturades les obres de renovació del clavegram del camí de Maó de Ciutadella per retirar-ne les canonades d'amiant. Les feines es varen iniciar ara fa un mes i s'han hagut de paralitzar de manera parcial.
L'Institut de Seguretat i Salut Laboral ha pres la decisió perquè s'ha de menester un pla especial per a la retirada d'aquest material i ja s'hi ha posat fil a l'agulla. La resta d'obres continuen i l'Ajuntament aclareix que és un tema estrictament administratiu i que no està relacionat amb cap risc per a la salut ni suposa perillositat laboral. El director de l'IBASAL, Òscar Paz, però alerta de l'amenaça de fer feina amb amiant i explica que es tracta d'un fet puntual.
El amianto es un agente cancerígeno que precisa de unas medidas de prevención muy específicas, especiales y rigurosas para su tratamiento de forma segura sin poner en riesgo la seguridad y la salud de los trabajadores. Podríamos considerar la situación que se ha dado como algo puntual.
La previsió és que les obres estiguin enllestides abans de les festes de Nadal.
I més de nous, a Sant Lluís, un vessament de combustible ha obligat a tancar la platja del Calfà.
Una embarcació de 8 metres, propietat d'una empresa de submarinisme, s'ha enfonsat i, com a conseqüència, hi ha hagut un vessament de benzina que ha obligat a tancar la platja per precaució. Els bombers, com explica el conseller de Medi Ambient de Menorca, Simon Gornés, han col·locat barreres de contenció.
Ha sortit part del gasoil
de desembarcació, no tant dels dipòsits, sinó dels motors i dels complements que té, de la sentina, i hem posat aquestes barreres per intentar aturar un possible vessament.
Després, Salvament Marítim ha utilitzat material absorbent per retirar-lo de l'aigua. El cap de bombers, Juanjo Franc, ha detallat la tasca feta a la platja.
Hi ha un tipus de cuc que posam per tancar la cala, per evitar que la contaminació s'escampés cap a les fondes de la cala. I, a més, per la banda externa de la cala, també evitar que la contaminació no s'escampés.
De moment, la platja continua tancada al bany fins que es pugui reflotar l'embarcació i es comprovi que no hi hagi risc per als usuaris ni per al medi ambient.
I no deixant de parlar de Menorca, que millora el percentatge de separació de residus. Fins al setembre, la recollida d'envasos ha augmentat un 16%, la de paper i cartró un 9,5% i la matèria orgànica un 35% en comparació amb el 2024.
La nova fracció de matèria orgànica en els sistemes de recollida separada, porta a porta, comercial i domiciliària, és un dels motius dels bons resultats. Evita la contaminació d'altres materials reciclables amb restes de menjar o líquids com el paper o els envasos. A més, serveix per elaborar compost a les instal·lacions de Milà, la qual cosa permet tancar el cicle de gestió dins Menorca. Simon Gornés és el conseller insular de Medi Ambient.
Les dades de recollida selectiva a Menorca ara mateix són realment positives i pensam que hem de destacar aquesta bona notícia, aquests bons resultats, per la tendència positiva que marquen. Aquestes xifres són el reflex de l'esforç de la ciutadania, dels comerços i dels establiments de Menorca, que cada vegada se paren millor i demostren un compromís creixent en el sistema de sostenibilitat de Silla com a reserva de la biosfera.
I la Mancomunitat del Pla de Mallorca demana al govern que executi el projecte d'interconnexió d'aigua potable als municipis de Costitx, Lloret, Sineu, Montuïri i Algaida. Demà reuniran a la Direcció General de Recursos Hídrics.
La comarca disposa des del mes de gener d'una parcel·la a Sineu on s'haurà de construir el dipòsit en què Abaqua farà arribar l'aigua dessalada per llavors distribuir-la a través de la xarxa en alta d'aigua potable. La presidenta de l'organisme supramunicipal, Joana Maria Pasqual, no s'atreveix a donar-ne una data definitiva.
Primer ha d'arribar la tuberia fins a Sineu. Aquesta tuberia ha de bastir el depòsit que s'ha de construir en aquesta parcel·la que nosaltres hem comprat. I quan se tingui això, nosaltres tindrem aquest projecte per treure licitació sense ocasió d'aquesta obra del depòsit cap en aquest municipi.
La finalitat és que s'hi afegeixin els 14 municipis del Pla per poder fer front a la situació de sequera.
Són les 7:50. Hamas ha informat que d'aquí a 2 hores, a les 9, retornaran els cossos de 4 hostatges morts mentre eren captius.
Les autoritats israelianes han identificat els cossos dels altres 4 hostatges alliberats ahir en virtut del vigent acord de pau a Gaza, si bé encara no ha recuperat els 24 cadàvers que continuen a la franja. Ara bé, Hamas acusa Israel de trencar el pacte. Avui al Manco 6 palestins han mort per atacs de l'exèrcit israelià, que ha confirmat haver realitzat trets contra persones que s'havien acostat al que anomenen com a línia groga.
Mentrestant, la tensió va en augment en el nord de l'enclavament palestí. Israel ha posposat fins demà l'obertura de l'encreuament de Rafah i endura i redueix l'entrada d'ajuda davant les denúncies d'UNICEF, que recorda que l'alto el foc no resol tots els problemes dels infants de Gaza.
Després de la firma del pla de pau de Donald Trump, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha dit avui que Netanyahu ha de respondre davant la justícia pels crims comesos a la franja i que s'ha de continuar avançant en la solució dels dos estats. Sánchez ha confirmat que mantindrà l'embarcament d'armes a Israel i ha obert la porta a enviar tropes de pau a Gaza. Ho ha dit tot això en una entrevista a la cadena SER.
La paz no puede significar el olvido. No puede significar la impunidad. Hay procesos abiertos ahora mismo en la Corte
Internacional. Netanyahu tiene que responder por lo que ha hecho.
Yo creo que aquellas personas que han sido actores principales del genocidio que se ha perpetrado en Gaza, creo que tendrán que responder ante la justicia y, por tanto, no puede haber impunidad.
I en internacional, a França, el Partit Socialista dona un marge al primer ministre Sébastien Lecornu després que aquesta proposat suspendre la polèmica reforma de les pensions fins passades les eleccions del 2027.
Això allunya el fantasma d'una moció de censura immediata contra el seu govern. La retirada d'aquesta mesura del president de la República, Emmanuel Macron, era una de les línies vermelles de l'oposició socialista.
Els militars prenen el poder a Madagascar. L'expresident Andry Rajoelina va fugir diumenge del país després de denunciar un intent de cop d'estat.
Ara el coronel que comanda ha assegurat que assumiran responsabilitats i, per tant, suprimiran la Constitució i dissoldran totes les institucions a excepció de l'Assemblea Nacional. També ha anunciat l'eliminació del Senat, el Tribunal Constitucional i el Tribunal Superior de Justícia.
I augmenten a 64 els morts i 65 el desaparegut de les inundacions de Mèxic.
Les contínues pluges dels darrers dies han provocat esllavissaments de terres i riuades que han destruït uns 100.000 habitatges a 5 estats diferents. Les autoritats han habilitat centres de recollida de queviures per als damnificats, mentre continuen les tasques de recerca dels desapareguts i els veïnats inicien les tasques de neteja.
I un darrer apunt en plan estatal, perquè el Fons Monetari Internacional millora la previsió de creixement per a Espanya al 2,9% el 2025 i al 2% per l'any que ve.
L'FMI ha revisat a l'alça les seves expectatives de creixement per a l'economia espanyola d'enguany i de cara al proper any, amb un ritme d'expansió previst del 2,9% enguany, 4 dècimes més del que s'havia anticipat prèviament i del 2% al 2026, cosa que implica una millora de 2 dècimes respecte de l'última previsió.
6 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.
Zara la terra stride all'uscio dell'orto.
Torna l'òpera al Teatre Principal de Palma, com fa 40 anys que passa, i ho fa per inaugurar temporada. S'ha triat Tosca, el clàssic de Puccini, es representarà també al Teatre d'Esborn de Ciutadella, i les entrades ja estan gairebé exaurides. Sandra Martínez.
Sobretot pel dia de l'estrena, dimecres que ve, dia 22, i és que feia 11 anys que no sonava aquesta història a ciutat, aquesta història plena de dramatisme i força que el director d'escena, Mario Pontigia, situava més enllà d'un muntatge líric.
Tosca és una òpera important en muchos sentidos. Si hubiera que poner un titular, yo diría que Tosca es un thriller antes de tiempo. Es un Hitchcock antes de tiempo. Es un Tarantino antes de tiempo.
I aquest Tarantino avançat, amb un personatge que fuig, un dolent dolentíssim, quatre morts i molta sang, només podia passar a Roma. La ciutat és, de fet, per al director musical Matteo Beltrami, una protagonista més.
In Tosca, Roma è ovunque. Ha una presenza molto forte. E questo si ritrova nell'opera, dall'inizio alla fine.
Una presència forta des de l'inici fins al final per aquesta història d'amor tràgica on el dolent dolentíssim que comentàvem abans té accent menorquí i és Simon Orfila. S'estrena, de fet, en aquest paper, el d'Escàrpia, cosa que diu no li ha estat gens fàcil.
M'hauria agradat ser còmic i no vaig poder, he estat cantant d'òpera. M'agrada molt fer riure, però fer un paper tan dolent i tan horrible, perquè és un personatge corrupte, és un personatge, dit planament, bastant escarós.
Tosca fou pionera també per ser la primera òpera protagonitzada per una parella d'artistes, un pintor i una cantant que dona nom a l'obra i que protagonitza Yolanda Ayonet, que reconeixia sentir-se cada vegada més representada en aquest personatge.
Por el hecho de que es una cantante, de que es una artista, de que tiene ese punto hipernarcisista, como todos los artistas tienen que tener, pero al mismo tiempo tiene una parte muy vulnerable, es una mujer, bueno, con sus inseguridades.
Tosca representarà el 22, el 24 i el 26 d'octubre a la Sala Gran del Teatre Principal de Palma i el 31 d'octubre i el 2 de novembre al Teatre d'Esborn de Ciutadella.
Torna l'òpera i també el Colònia Palma Muntanya Film Fest. que del 18 al 28 d'octubre en diversos escenaris oferirà cinema de muntanya amb la presència de protagonistes i directors.
És l'edició número 16 i seran una vintena de pel·lícules d'11 països diferents que conformaran el gruix de les projeccions. Donarà el SUS als 10 dies d'actes un simposi per debatre sobre el passat, el present i el futur de l'excursionisme, una activitat que d'ençà de la pandèmia i com tantes altres coses pateix massificació. Tomeu Tomàs, portaveu del festival, diu que no només ho pateix l'Himàlaia.
La serra també té una capacitat de càrrega, que volen que la serra sigui el passeig del Born, o volen que sigui un espai natural protegit, que la gent aprengui a respectar-lo, que la gent aprengui a moure-s'hi i el pugui disfrutar, perquè al cap i la fi del que es tracta és que la conservació de la natura sigui compatible amb l'ús públic.
Entre tota l'oferta destaquen dos noms propis, Òscar Gorgorza, de Carlos, alpinista i periodista especialitzat en muntanya del diari El País, que parlarà sobre evolució i ètica, i també l'escaladora Sílvia Vidal, que es pren aquesta activitat de manera única.
I té una particularitat que, bé, no deixa de ser una anècdota, però per jo és molt significativa de la manera de ser d'aquesta persona, i és que tota aquesta pràctica que ella fa, tota aquesta activitat, la fa sense cap mitjà de comunicació en el seu abast, sense telèfon, sense ràdio, sense cap nexe amb el món, la qual cosa li confereix una singularitat molt especial i un risc molt especial que ella assumeix.
El festival acabarà dimarts, dia 29, al Teatre d'Inca amb la conversa amb Sílvia Vidal. L'entrada és gratuïta i ja es poden reservar. Tota la informació es pot trobar al web palmamuntanyafilm.com.
Quan vaig arribar, el pare em va fer seure i va dir: m'han diagnosticat un mesotelioma. La causa és la inhalació.
Els cinemes Moix Negre de Ciutadella avui i dijous projecten el documental La fibra sensible sobre el problema de l'amiant. Serà dins el Menorca Dogfest.
La directora del documental, Isabel André, resident a Laió, després de la mort de son pare a causa de l'amiant, exposa aquest escàndol ambiental i sanitari, encara molt silenciat i amb falta de recursos. Una investigació personal en la qual participa IB3 Televisió.
Són les 8, moment de resumir els temes més destacats d'aquest dimarts 14 d'octubre, en què al Parlament hi ha hagut un acord poc usual. El PP i el PSOE han pactat Maria Eugènia Kegles a pujar l'ecotaxa i crear un impost als cotxes de lloguer.
Ha estat avui hora baixa en el debat i votació de les propostes de resolució sorgides del debat de política general de la setmana passada. Més per Mallorca i Més per Menorca s'hi han abstingut, mentre que Vots hi ha votat en contra. És la portavó del PP, Marga Durán, i la diputada socialista Amanda Fernández.
Proposam 4 trams i, per exemple, volem que se bonifiqui a tots els residents. Quant a sol li pareix que també s'ha de bonificar? Si té ESE, en els esportistes, sabeu que la resta de ciutadans, no.
Aprovin s'impost de turisme sostenible i s'impost de renta car que vostès mateixos varen proposar, que la senyora Prem va posar aquí i després va presentar el vicepresident. Nosaltres no ens hi posarem cap excuses.
Pel que fa a la vehicularitat del castellà als centres, Vots finalment ha donat suport a la proposta del PP. S'inclourà a la Llei Balear d'Educació. En total, han tirat endavant 91 de les 162 propostes que s'han votat, entre d'elles una pujada del cànon de l'aigua pels grans consumidors.
I pugen a 4 els menors migrants no acompanyats que el govern central traslladarà a les Balears provinent de les Canàries, Ceuta i Melilla.
Tot això el mateix dia que el delegat del govern central a les Illes, Alfonso Rodríguez, ha anunciat la posada en marxa del sistema de vigilància exterior, el CIVE, a Formentera. Ho ha anunciat el Senat. Ha explicat que aquest sistema tindrà radars que permetran detectar l'arribada d'embarcacions amb migrants a l'illa. De fet, avui el Consell de Ministres ha aprovat destinar 2,8 milions d'euros per finançar aquesta instal·lació que fa anys que estava estancada i que, segons el delegat, era molt necessària.
I l'Ajuntament de Palma anuncia que prohibeix qualsevol modalitat de lloguer turístic a ciutat.
La prohibició del lloguer turístic, més enllà dels plurifamiliars, s'amplia també als unifamiliars. Per a la gerent de l'Associació d'Habitatges Turístics de Balears, Maria Gibert, la mesura anunciada és irrisòria.
Estem xerrant de 639 cases amb llicència enfront a 44.000 places hoteleres en el municipi de Palma. Per tant, aquest senyor està clar que viu fora de la realitat i ha comprat un discurs que no és el que hauria de tenir ell i que en el final no li fa cap bé.
Entre les mesures anunciades també es prohibiran les partiboats que surten del passeig marítim a partir de l'any que ve i no es podran obrir nous albergs a ciutat.
I els treballadors de la Fundació per a la Dependència del Govern començaran demà una vaga indefinida.
La presidenta del comitè, Marina Martínez, del sindicat CESIF, assegura que la Conselleria d'Afers Socials els ha fet una proposta d'adequació salarial a través d'un complement de difícil cobertura o plus de productivitat, que, segons Martínez, Funció Pública no veu viable.
El que està clar és la resposta dels treballadors, que han d'anar a vaga sí o sí, no hi ha ningú que ho dubti, i serà vaga indefinida i durarà fins que ells tombin o ens donin el que demanem.
Demanen equiparar el seu sou al que reben els seus companys de l'IMAS, de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, una reivindicació que fan des del 2019.
I el govern central ha iniciat el procés per blindar l'avortament a la Constitució. El Consell de Ministres ha demanat un informe al Consell d'Estat per iniciar-ne els tràmits. Ho ha anunciat la ministra d'Igualtat, Ana Redondo. Així arribem a les